i sobre un altre dels temes que ha generat molta polèmica en tots aquells que tenim fills petits a les escoles i estem en un grup de WhatsApp de pares i mares. Noi. Ja sabeu que el Departament de Salut ha canviat els protocols i quan hi hagi un positiu per coronavirus en un grup classe, inicialment, aquells nens que conviuen amb el nen que ha donat positiu havien d'anar al seu CAP a fer-se la prova PCR per saber si ells també estaven contagiats o no. Es va canviar el protocol i per tal de no estressar encara més l'atenció primària, es va decidir que els nens que havien estat en contacte amb un positiu anessin a classe el dia següent i fos personal del Departament de Salut qui anés fins a l'escola per fer allà la prova. D'aquesta manera, els nens, que potser estaven contagiats, no havien de desplaçar-se al CAP i d'aquesta manera s'evitaven desplaçaments a l'atenció primària. Això no ha agradat a tots els pares. Hi ha molts pares que, per exemple, demanen com pot ser que es faci una prova PCR a un nen, especialment als més petits, P3, P4, P5, sense que hi hagi un adult que ell conegui, el seu pare, la seva mare, el seu tutor, acompanyant-lo. Saludem l'Helena Crespi. Helena, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ets mare d'una nena de 2 anys, d'un nen de 6 anys, a tots dos, que van a centres escolars diferents, els han fet arribar el document que han de signar, heu de signar, per tal que, en cas que sigui necessari, se li pugui fer un PCR als teus fills. Tu ets psicòloga, tu creus que els nens i les nenes s'haurien de fer PCR acompanyat d'algú que coneguin, o no hauria de ser problema si ho fan a l'aula amb la seva tutora escolar?
Crec que el més important, sobretot, és que això haurien de decidir les famílies coneixent quins, com són els infants que tenen a casa, no? El que preval per sobre de tot és el dret dels infants a la nostra canalla i generalitzar, que segurament hi ha moltes famílies que poden pensar, ei, jo no tinc cap problema que li facin un PCR a la meva criatura a l'escola, estupendo. Però crec que, per exemple, en el text, en el document que ens han passat a les famílies, enlloc parla del dret que tenen els infants a estar acompanyats per la família, i és un dret primordial. Vosaltres ho heu dit, sobretot per la canalla potser més petita, a mesura que van creixent, doncs, ja són molt més autònoms, però canalla que estan anant a llars d'infants, que són molt petits, que estan en edat infantil, inclús primària, l'acompanyament de mares, pares, tutors o familiars, de referència pot ser molt important perquè se sentin segurs i protegits, no?
És veritat que algunes escoles estan permetent l'entrada o han anunciat que permetran l'entrada del pare, la mare, el tutor, algú que acompanyi el nen, acaben depenent això de la independència del centre, és a dir, el centre serà al final l'autonomia de centre qui decidirà si pot o no entrar un adult. Però majoritàriament és veritat que la instrucció inicial era que els adults no entressin a l'escola precisament per evitar contagis. Enteneu que l'autonomia de centre n'hi ha prou o hauria de ser que des del departament es digués no, escolta'm, això hauria de ser la família qui decideixi si el nen ha d'estar acompanyat o no?
Clar, jo crec que això s'hauria de fer des del propi departament. És a dir, les famílies moltes vegades el que acabem fent sense voler-ho, perquè no ens han ensenyat a fer-ho gaire diferent, és que si a l'escola ens donen un paper, escolta'm, m'has de signar això perquè és aquest tema. Val, doncs la majoria de gent segurament signa amb aquest vot de confiança. Jo crec que una de les coses que hem de aprendre a les famílies i que s'ha de fer des del departament és, primera, nosaltres de tenir com el sentit i l'esperit crític de poder llegir un document i pensar si estem d'acord o no amb el que diu. Però des del departament crec que és molt important posar sobre la taula el que els menors tenen el dret d'estar acompanyats per les seves famílies i que ja a les famílies se'ls brindi aquesta oportunitat, no? Que puguem decidir si volem o no, moltes vegades és que no podem, per com està muntat el sistema, però això és un altre tema. Però si volem o no, acompanyar la nostra canalla. Mm. És a dir, el dret a decidir en aquest sentit crec que és molt important.
No hi ha el risc, Helena, de sobreprotegir els nens? És a dir, que al final farem que el nen sigui incapaç d'afrontar per si sol a una situació incòmoda com les que segur que es trobarà durant la seva vida? És a dir, que s'acostuma a tenir sempre al costat el progenitor, el tutor, el pare, la mare?
De fet, és que les famílies han d'estar al costat de la nostra canalla quan són petitets i han d'anar fomentant la seva autonomia a mesura que es van fent grans, no? És a dir, que una criatura amb 2, 4, 6 anys vulgui anar acompanyat o acompanyada del seu pare, de la seva mare o del responsable familiar, no és la idea que estem creant canalla dependent. No, al contrari. I, de fet, la majoria de pediatres i psicòlegs infantils i psicòlogues infantils estan dient que quan les famílies estem donant el suport, l'acompanyament i estem al costat de la nostra canalla en moments doncs, que poden ser algú pot pensar que una PCR és un moment puntual poc important, però és que és la suma de molts moments. Doncs llavors és quan estem ajudant a la canalla a ser molt més segurs quan siguin grans i realment puguin ser autònoms, doncs puguin tenir aquesta seguretat, no? Si els deixem i no els acompanyem, llavors, inclús a nivell psicològic, s'ha demostrat que es mostren molt més insegurs quan són adolescents i persones adultes. Mm.
No sé si el Malcolm, el sí. Jaume, l'Empar, el Miquel tenen...
Jo és que tinc nens exactament de 2 i el més gran farà 6, o sigui, la mateixa edat. Però no estic... Vull dir, tu deies que cada pare pensa d'una manera diferent, jo no estic d'acord. A més, crec que ha de ser el centre i no ensenyament, perquè cada centre té una logística diferent. El primer dia a l'escola del meu nen va ser un desastre. L'entrada el primer dia, com s'organitzava, posar 20 pares amb 20 nens el mateix dia perquè tot s'ha de fer en un dia, potser no pot ser. Això va al centre de veure si ho pot manegar o no pot manegar. Jo crec que això de dir que s'ha de poder fer perquè ho diu el departament, jo crec que és en qualsevol cas perillós.
No, jo no he dit això, eh? Jo no he dit això. He dit que el departament ha de brindar l'oportunitat que es pugui escollir. Evidentment, cada centre té la seva pròpia realitat, però jo crec que moltes vegades, per un tema logístic, s'oblida que la nostra canalla ens necessita les famílies allà. Llavors, tu com a mare o com a pare pots decidir o pots veure si la teva criatura necessita aquest acompanyament o no. Però el més important és que ho puguem decidir i que, a més a més, anem a la una amb l'escola, que l'escola també sigui una entitat que vegi com és important que puguem fer aquest acompanyament a l'infant, perquè l'escola és un lloc essencial del desenvolupament de la nostra canalla, i al igual que ho som les famílies. Per tant, no es tracta de que el Departament d'Ensenyament dicti a cada escola per igual, sinó que s'ha de brindar l'oportunitat de fer-ho. En aquest document no parla en cap moment de l'acompanyament familiar, no es té en compte. Llavors, cada escola, evidentment, llavors, dins de la seva realitat i la seva casuística, pot decidir de fer-ho d'una manera o d'una altra, però l'oportunitat s'ha de donar.
Clar, Elena, la meva ja ha passat per aquesta, per aquesta etapa. Llavors, ella si pogués, l'acompanyaríem sempre, eh? Però a tot. Ella, doncs, o sigui, recordo l'any passat la vacuna, aquell drama humà que va ser.
Sisè de primària.
Aquell drama de l'ésser humanitat que vam patir tots. Allò, oi, jo sóc l'última de la fila, perquè sóc per la T. Però jo me'n recordo que quan eren més petits, i fins i tot ara, ens van enviar un document que et preguntava, en cas d'accident, vols que t'avisin o prefereixes que el portin directament i llavors ja vindràs? Jo vaig posar que el portin directament i llavors ja vindré. Entre altres coses, perquè potser no podré venir. Jo crec que quan fan l'edat dels teus o del Malcolm, el trauma principal, si existeix, és anar a l'escola i quedar-se allà, no el primer dia, sinó el segon, de dir, hòstia, em fan quedar aquí cada dia del món. Què és això? El primer dia fa gràcia, el segon dia vale, però el tercer ja vull tornar. I aquest és el trauma principal. I llavors, dintre d'això, anar al menjador pot ser-ho o no pot ser-ho, i que et vagin a fer el PCR pot ser-ho o no pot ser-ho, i pensa una cosa, que te'n tocaran molts de PCRs, que no és un, no és com la vacuna, i si te'n toca una a la setmana, hola, torno a ser aquí, penso que no cal que
però, en tot cas, això és la família. Entenc que per la logística en la que vivim és molt difícil que puguem estar sempre acompanyant a la nostra canalla, però en tot cas crec que és important que les famílies puguin decidir-ho, no? És a dir, no es tracta de que ni tan sols no sé ni millor mare, pare, per estar present o no, per decidir que sí ni que no.
Sí, t'entenc.
És a dir, l'oportunitat hi ha de ser. Llavors, les famílies fem el que bonament podem amb la realitat que tenim, i jo crec, mira, ara has tret el tema de les vacunes quan érem petits, no? Aquell moment en el que sabies que et venia una vacuna, la majoria de gent ja estava suant, hi havia canalla que passaven molt malament. Llavors,
clar, les petites te les posa el pediatre, que llavors hi ha pediatres clar, bestialment bons que ploren més els pares que els nens, eh? O sigui, és bestial. Llavors, una altra cosa és quan ja som més grans, que a mi també em fan pal que em fotin una vacuna, és veritat, i també em desmaio. Jo només et vull dir, Elena, que sí, em sembla potser tan traumàtic o tan poc traumàtic anar al menjador o a psicomotricitat com anar a fer el PCR. És a dir, no em sembla diferent anar a fer el PCR que anar a fer altres coses del col·le, que és dinar tots junts a la mateixa hora i una cosa que no t'agrada. Saps què et vull dir?
Sí, entenc, ho entenc. Jo segurament tampoc, no sé, hi ha molts traumes també associats al menjador escolar quan nosaltres érem petites, eh? Però en el cas d'una prova PCR, ja no només és la PCR en concret, sinó fixeu-vos en tot el que la nostra canalla ha rebut al voltant del coronavirus. Canalla que estan dient, és que jo no vull que l'avi o la iaia es morin pel coronavirus. O sigui, hi ha un estat d'alarma generalitat que la canalla ho perceben. Llavors, quan es parla de PCRs a l'escola, doncs crec que és important que nosaltres els puguem acompanyar. La decisió del menjador, no? També és una decisió personal i cadascú té les seves històries, no? Però una prova mèdica, crec que és important que nosaltres tinguem l'oportunitat de dir si volem fer o no, no que se'ns blindi i que se'ns prohibeixi ja o ni se'ns anomeni de bones a primeres, no?
No sé si ha hagut alguna comentària.
Jo dic Herodes, perquè...
No, home, no.
Ho dic, sí que ho ets.
Un amic, jo quan hem de posar les vacunes als nens, pateixo molt, intento escaquejar-me, una mica com Albert Rivera, que es feia el dormit, quan, saps?
Sí.
Això és molt masclista, vigila, eh?
No, per això feia la broma, era ironia. Però és veritat que també vull matar la pediatra quan passa, i pateixo molt en les vacunes, vull dir que dec ser un pare horrible.
El meu era un crac, era bestial, te'l feia agafar a coll, del revés, I quan li havia clavat, li deia, ara te la clavaré. Era bestial, era boníssim. Però, doctor Bosch.
Que acomiadaré l'Helena Crespi, era crac. És mare, és psicòloga. Per cert, Helena, deixa'm fer-te una pregunta, perquè tu també ets sexòloga, i ara, després de la publicitat, els hi faré una pregunta als nostres tertulians, perquè avui hem conegut un estudi de Save the Children que diu que 7 de cada 10 adolescents catalans consumeix pornografia de manera freqüent, i la meitat d'aquests reconeix que aquesta pornografia que veuen, a més en edats de 12-13 anys, els influeix després en les seves relacions sexuals. Save the Children diu, no estem dient que es prohibeixi la pornografia als infants o als menors. El que s'ha de fer és donar-los context i explicar-los que això que es veu a la pornografia no és el comportament normal en el sexe.
Exacte. De fet, diu Save the Children que la meitat reconeix que l'influeix. L'altra meitat que no ho reconeix també l'influeix en el seu comportament sexual, i de fet el que estem trobant en la pornografia mainstream, que és aquesta que és de fàcil accés, són situacions sexuals. Generalment, el 75% de la pornografia és violenta. Evidentment, no us diré el 100%, però un percentatge molt més elevat és una pornografia molt masclista. I, a més, és que és ciència-ficció, és a dir, és una pel·lícula, hi ha trampes, no? Això, quan coneixes actrius i actors que es dediquen al sector, doncs ja t'expliquen les trampes que fan. Llavors, la nostra canalla, sovint, abans de començar inclús a masturbar-se de manera individual, ja estan veient porno, integrant que això és lo normal. I a més, veient-ho en la intimitat, perquè no és un mama, papa, vaig a veure porno, no? Situacions com la violència les solen veure acompanyats, no? Quan veuen les telenotícies, doncs veuen aquestes situacions acompanyats, i nosaltres podem fer podem tenir la conversa o fer l'acompanyament. Amb la pornografia això no passa, i llavors ho integren. Per tant, influeix a tothom, ho reconegui o no ho reconegui, d'aquest grup d'adolescents.
Doncs ara de seguida ho comentarem, aquest estudi de Save the Children, i també el que hem explicat dels pares, si han de poder acompanyar els seus fills o no per fer el PCR a les escoles. Helena Crespi, mare, psicòloga, sexòloga, de tot n'hem parlat amb ella. Gràcies per atendre'ns i bona tarda.
A vosaltres.
Faltant 14 minuts per arribar a les 4, faig la publicitat i després amb vosaltres comento els dos temes.